Molt bon dia, què tal, com esteu? Encetem aquest divendres 30 d'octubre de 2020 al Penedès en xarxa. Encetem aquest magazín matinal de ràdio amb un protagonista, l'Alt i el Baix Penedès, que fem plegats des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Encetem 15 dies amb moltes restriccions, amb un objectiu, frenar aquesta corba de la Covid-19. La salut és prioritària i cauen i tanquen molts sectors, molts negocis, molts establiments, moltes activitats que s'aturen, però hi ha una cosa que sí que podeu continuar fent i és escoltar la ràdio. I nosaltres hi serem cada dia de dilluns a divendres i de 9 a 12 per fer-vos costat, per explicar-vos què passa, complint amb la nostra funció de servei públic i animant-vos també amb multitud de propostes i qüestions a comentar i a compartir. Aquest matí de divendres, 30 d'octubre, començarem amb la previsió meteorològica. D'aquí uns minuts, el Pere Almendárez ens explica com seran aquests propers dies. I a continuació, esports, la prèvia de la poca activitat esportiva d'aquest cap de setmana. I a continuació parlem amb el Ferran López, entrenador del Noia Freixenet, per valorar aquest inici de temporada i la suspensió de la Lliga Europea fins a final d'any. A 9:15 arribarà el primer flash informatiu amb l'actualitat del Penedès i a continuació la coach nutricional Astrid Barquer ens acosta a la seva secció quinzenal sobre alimentació i hàbits saludables. Avui parlarem de llavors. A les 10 i pocs minuts, després del butlletí, parlem de panellets, panellets i com maridar-los. I tindrem amb nosaltres l'Albert Carafí, de la pastisseria Carafí de Sant Sadurní, i el Xavi Roig, el sommelier de Cal Fero. Plegats parlarem de castanyada i dels dos protagonistes d'aquesta castanyada, els vins dolços, els escumosos i els panellets. A 10:45, de nou l'actualitat, notícies de l'Alt i el Baix Penedès en el segon flash d'aquest matí i a continuació el món del treball amb l'assessor laboralista Jordi Mellado, com sempre amb les línies obertes per si voleu fer consultes o teniu qualsevol dubte. A les 11 el Freddy Contreras ens parlarà de cinema. Recomanarem pel·lícules de videoteca i parlarem de la Covid al cinema, uns cinemes que tornen a estar tancats. A 11:45, de nou l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès en aquest tercer flash del matí. I a continuació tocava recomanar activitats del cap de setmana, però sabeu que han quedat totes suspeses. Per tant, el que farem és parlar amb la Míriam Molinari, tècnica de cultura de l'Ajuntament d'Olèrdola, d'aquesta suspensió d'activitats culturals. I pendents del que passa arreu, seguirem tota aquesta actualitat als butlletins horaris. Aleshores, en punt, hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12, just quan acabem. Així serà aquest divendres, que avançarà una mica a sotregades, com tots plegats, perquè hi havia continguts previstos que han saltat, que han estat suspesos, i per tant sobre la marxa i una mica abatzegades, perquè hem tingut poc temps, com tota la societat, per reaccionar, entomarem aquest divendres 30 d'octubre. Gràcies per ser-hi.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
temps.
Encara que puguem fer molt poca cosa, que hem d'estar pràcticament tancats a casa i poca cosa més, som un país on ens agrada molt saber quin temps farà i la previsió meteorològica al Penedès en Xarxa arriba avui puntualment de la mà del Pere Almendárez. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada divendres un breu repàs a la situació meteorològica pels propers dies per aquest últim cap de setmana del mes d'octubre, un cap de setmana que vindrà marcat per l'estabilitat meteorològica, una estabilitat que ens ha acompanyat durant tota la setmana i que també ho farà aquest final de setmana. Per avui divendres esperem un dia, per tant, molt estable, amb domini del sol, tot i que amb algunes bandes de núvols alts i mitjans que especialment apareixerien a primeres hores i fins al migdia, que deixarien el cel mig enterbolit aquí al Penedès. Les temperatures força altes, especialment les màximes, valors molt agradables que arribaran fins als 21 o 22 graus, fins i tot puntualment, no descartem algun valor de 23 graus. La nit fresca, no pas freda, amb valors entre els 9 i 12 graus en general. El vent avui divendres bufarà molt feble de component nord o nord-oest. Durant les primeres hores del dia girant a component sud o sud-oest durant la tarda. Demà dissabte, pocs canvis en conjunt pel que fa al temps aquí al Penedès. De nou tindrem una jornada molt estable amb domini del sol, però amb aquest pas de núvols alts i mitjans que com a molt deixarien el cel mig enterbolit. Les temperatures sembla que tocarien sostre, fins i tot registrarem més valors al migdia entre els 21, 22 o fins i tot 23 graus. Per tant, dissabte, ambient molt i molt agradable. La nit tampoc serà gaire freda, amb valors entre els 10 i 13 graus en general. Vent molt feble durant la jornada de dissabte, que girarà de component nord o nord-oest al matí, girant a component sud o sud-oest durant la tarda. Pel que fa a la jornada de diumenge, pocs canvis, no podem parlar de gaires canvis durant aquest cap de setmana i tampoc ho farem de cara a diumenge. Temps molt estable aquí al Penedès, en general amb domini del sol i amb aquestes temperatures força estables, tot i que potser diumenge baixin 1 o 2 graus. Temperatures màximes entre els 20 i 21 graus en general i temperatures mínimes entre els 9 i 12 graus. De moment, això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
Els esports.
Falta un minut per arribar a un quart de deu i és hora de parlar d'esports. És divendres i una de les cites indiscutibles sempre són els esports. Uns esports una setmana més minvats a causa de les restriccions de la Covid-19 que des d'avui amplien 15 dies més la prohibició de l'esport català no professional. Tota l'actualitat esportiva, com sempre, ens la du la companya Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Eli, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, com bé deies, des d'avui noves restriccions en el món de l'esport català no professional. Així, seguint el que ja es va dictar fa dues setmanes, durant els propers 15 dies es cancel·len les competicions esportives, llevat, això sí, de les d'àmbit estatal o professional. A més, també se suspenen els entrenaments col·lectius. Per tant, dues setmanes més, com a mínim, de restriccions esportives. Amb tot, el que sí que tindrem aquest cap de setmana és hoquei patins. En primer lloc, tindrem partits a l'Hockey Lliga amb Noia, Calafell i Vendrell com a protagonistes. Sisena jornada de l'Hockey Lliga, doncs, pels equips penedesencs i també per un Noia que rebrà demà el Mataró a partir de les 6 de la tarda. Ho farà, com ve fent durant els darrers mesos, ho farà a Torrelavit mentre durin aquestes obres que s'estan duent a terme al pavelló de l'Ateneu. Ho farà també a porta tancada, com totes les competicions, durant els propers 15 dies. També a casa jugarà el Calafell, que rebrà també demà i també a les 6 de la tarda la visita del Taradell. Recordem, els calafellencs venen de no jugar la darrera jornada a la pista de l'Igualada degut a la Covid-19 i amb un inici de competició amb molt a millorar. I finalment, el Vendrell rebrà també demà, però ja a les 8 del vespre, la visita del Voltregà. Ja en l'hoquei Lliga Plata, el Vilafranca, que porta un parell de setmanes sense jugar a causa de la Covid, de fet, només ha pogut disputar el partit de la primera jornada, visitarà diumenge a 1:45 la pista del Sant Just en la tercera jornada de competició. I feta ja la prèvia pel cap de setmana, deixem ara pas, com sempre, l'entrevista de la jornada que avui ens du a parlar amb l'entrenador del Noia, amb el Ferran López. Ferran, molt bon dia, com anem?
Hola, molt bon dia.
Abans de començar a valorar aquest inici de temporada, preguntar-te per Lliga Europea i per aquesta cancel·lació de les competicions fins a finals d'any obligada avui, tenint en compte que ahir es van aprovar les noves restriccions arran de la Covid-19 per frenar aquesta corba de la pandèmia. No sé si us afecten, si no us afecten aquestes restriccions, tenint en compte el primer equip no entraria, és d'àmbit estatal, per tant no entraria en aquestes restriccions, però no sé si en algun punt de tota aquesta llista de restriccions que hi ha al voltant del món de l'esport us veieu afectats.
Bé, en primer lloc, esperem que sigui temporal, que no sigui definitiu i que el gener doncs, es pugui reincorporar i reiniciar tot. I és un tema doncs, que no controlem, que no depèn de nosaltres i l'únic que hem de fer és acceptar-ho, estiguem més o menys d'acord. No? Dit això, evidentment que el que és la planificació doncs, ens afecta, però bé, penso que tenim sobrada experiència tots els de l'estaf tècnic, no? Principalment doncs, el Marc, que s'encarrega doncs, de temes físics, per distribuir un altre cop les càrregues i saber com hem d'arribar a cada partit i ja està, és un moment de readaptació a tot plegat i així ho farem.
Ferran, no sé si en el cap sobrevola aquesta possibilitat de que tornem a repetir la història del març i que ens haguem de tornar a adaptar una mica també vosaltres esportivament parlant.
Bé, jo ja vaig dir-ho l'anterior confinament. Jo sempre soc optimista i penso que penso i espero que no. Parlo, doncs, amb tota la màxima il·lusió de que tot això continuï. Al final, jo sincerament crec que el món no es pot aturar, sincerament. Crec que ens han d'explicar com fer-ho, però no ens han de dir que no. Ens han de dir com, hi han d'haver experts, hi ha d'haver un bon lideratge davant de tot això, un lideratge conscient, un lideratge pensant en tots els factors i en els que diguin doncs, que el món ha de continuar, de quina manera, però penso que el món no s'atura mai, passi el que passi. Crec que aquest és un moment de demostrar que hi ha moltes maneres de liderar-ho, d'explicar com fer-ho. L'esport crec que ha sigut un exemple, no només l'esport de base, sinó també l'esport semiprofessional o professional. Hi ha hagut molt pocs casos controlats i al final doncs, estem pagant una miqueta, doncs, sobretot de les bases dels esports, una miqueta, doncs, crec, la manca de lideratge i de suport científic de tot plegat. O sigui que jo espero no, i espero que tot continuï endavant, amb les restriccions que siguin, amb les condicions que siguin, però tot endavant.
Una de les restriccions, per exemple, que sí que patiu vosaltres com a semiprofessionals, ara ho comentaves, vosaltres disputeu competició estatal, per tant, la darrera prohibició no us afecta, ni tampoc la de fa dues setmanes, però sí que us afecta, per exemple, el toc de queda que ha fet que aquest cap de setmana, en lloc de jugar a 7:45 del vespre, com feu sempre, acabeu jugant a 6:00 PM per fer que tothom arribi a casa abans del toc de queda, i sobretot aquest jugar sense públic.
Sí, el fet de jugar sense públic, sens dubte, doncs és un hàndicap important. Al final necessites, doncs... És molt, jo sempre dic que és molt xulo veure el públic a les grades i des de baix doncs, moltes vegades és un espectacle i un privilegi com a esportista. Penso que això és una mancança que tenim en aquests moments i que bé, doncs és el que hi ha. L'altre, com comentes, el toc de queda, doncs, també el trobo una mica incomprensible. Penso que està molt allunyat de la realitat. Nosaltres sí que és cert que hi ha 2 dies a la setmana que ja entrenàvem a 7:00 PM, però hi ha 2 dies que entrenàvem a 8:00 PM. Amb la qual cosa, els 2 de les 8 els hem hagut de passar a 7:00 PM i fer entrenaments molt, molt, molt directes d'hora 30 perquè sobretot els jugadors de fora puguin tornar a casa. Al final, és com et deia abans, és un moment de readaptació, ho estem fent, però també, com et deia abans, per mi és una manca de lideratge conscient perquè no s'ha tocat tots, o sigui, no s'ha tocat de peus a terra a l'hora de valorar això, només que es pogués allargar o que es pogués fer amb algun tipus de document amb la fitxa federativa, que argumentessis que estàs fent, bueno, que estàs practicant aquest esport a nivell professional o semiprofessional, penso que es podria solucionar. Però un cop més no ho controlem, per tant el que hem de fer és adaptar-nos nosaltres i no adaptar-se una miqueta a ells, al que és la vida i les persones.
Ara comentaves, no?, aquest toc de queda, aquest haver de readaptar els horaris d'alguns dels entrenaments, tenint en compte que tots o gairebé tots els jugadors del Noia o estudien o treballen. Per tant, ja tenen uns horaris complicats.
Sí, ha estat una mica difícil. El que sí que és veritat és que s'ha de valorar l'esforç que aquí estem fent tothom, absolutament jugadors, entrenadors, de fer un esforç les setmanes que això duri. I la veritat és que de moment doncs, ho estem salvant bé, estem entrenant a les 7, té un avantatge que és que arribem a casa més d'hora que mai a les nostres vides, amb la qual cosa això és un punt positiu. L'altre és que hem d'acotar els entrenaments, hem d'anar molt directes, i l'altre és que sincerament els primers dies patíem una miqueta pels que venen de Manlleu, principalment, que són els que tenen el desplaçament més llarg. Doncs bé, patíem una miqueta perquè arribessin a casa quan tocava, sense fer grans històries per la carretera i haver de córrer per arribar a les 10 en punt, com si s'acabés el món, no? O sigui que, bueno, els vam dir sobretot que l'important era arribar a casa. Però això vol dir que hem d'acabar una miqueta abans els entrenaments.
Ferran, aprofito ara per preguntar-te per aquest inici de temporada. Aquest cap de setmana, sisena jornada de l'Hockey Lliga, de moment 3 derrotes, 2 victòries. Si demà es guanya, s'arribaria a aquest 50%. No sé si estàs satisfet d'aquesta arrencada, tenint en compte que el Noia ja ha hagut de veure les cares amb equips importants com el Barça, com el Lleida, que està signant una gran arrencada de competició, com el Reus. Com valores aquesta arrencada?
Bé, Barça i Reus són, penso, dos equips que són professionals, que són equips que costa molt guanyar, a més hem jugat com a visitants. Penso que sobretot els 35 primers minuts al Palau no van ser dolents. El Noia va fer un bon plantejament de partit. Sí que és veritat que a partir de llavors ens vam enfonsar bastant a nivell de tot plegat, i el Barça és el Barça, i a Reus no es va fer un partit per un 6-2, sincerament. Amb aquesta línia, també dir-te que el partit amb el Lleida a casa, crec que vam en línies generals vam ser superiors, vam dur el partit on volíem, però no vam estar gens encertats. I a partir d'aquí, doncs, les valoracions, sobretot, són que aquest és un equip amb creixement, és un equip amb adaptació a algunes cosetes noves, no masses, però sí amb algunes cosetes noves, amb jugadors nous, i això doncs, té un petit recorregut i ja està, com ha passat sempre. És a dir, no, jo fa 14 temporades que estic a Hockey Lliga, i quan tens equips seminous o amb gent molt jove, doncs evidentment necessita un petit recorregut, que és el que està passant. Jo estic super satisfet del treball del dia a dia, que això és el més important, perquè al final és el que et dona l'èxit al final, a llarg o a mig termini, i és un equip molt, molt, molt treballador, és un equip molt implicat, és un equip molt compromès, i jo crec que amb això podem anar on vulguem. La resta són resultats. Els resultats, hem de pensar que els equips rivals també es preparen, que també volen guanyar el partit, que nosaltres tenim els hàndicaps en un moment donat que sense ser excuses doncs ho són, sempre juguem com a visitants, i això doncs és difícil a vegades, però el que toca és continuar, i penso que hem d'estar contents del treball, i sens dubte que ajustarem els resultats i sumarem molts punts.
Demà, Ferran, sisena jornada de l'Hockey Lliga, rebeu el Mataró a Torrelavit, un equip que, recordem, és dels nouvinguts a la categoria.
Sí, un equip ràpid, un equip jove, un equip que té molt clar que ha de sortir, com ha de sortir el contraatac, com ha de defensar, com ha de gestionar el partit, i un equip amb il·lusió. Debuta a Hockey Lliga, aquesta il·lusió doncs, a vegades és un motor extra, i tot això ho hem de tenir molt en compte, i crec que ens hem preparat a consciència, no només a nivell tècnic, tàctic, físic, sinó que a més mental, per saber que el partit no s'ha de guanyar els primers 5 minuts, que ens hem de posar doncs, a treballar des del primer i segon, i amb molta humilitat, amb molt de respecte, però sobretot amb un convenciment molt alt de que fent les coses ben fetes els 3 punts es quedaran amb el Noia.
Ara, si et pregunto per la Lliga Europea, aquest dimecres es va anunciar la cancel·lació fins a finals d'any. Recordem, el Noia s'havia d'estrenar la setmana vinent ja a Lisboa. No sé com veus aquesta decisió, tenint en compte, òbviament, com està la situació d'aquest rebrot de Covid-19.
Bé, s'ha de tenir en compte doncs, que, evidentment, hi ha un virus, hi ha una pandèmia, i suposo, doncs, o entenc, que aquestes mesures s'han pres únicament i exclusivament pensant en això, i en intercanvi de persones entre països, i al final, doncs, com et deia abans, l'hem d'acceptar. Esperem, com et deia abans, que el gener es reprengui. Començàvem en una pista, no?, en un pavelló que ens feia molt de gust, ens venia molt de gust jugar-hi. Heu de pensar que com a esportistes el que volem és jugar aquest tipus de partit. A la teva carrera esportiva, certament, doncs, el que et queda molt és aquest tipus de partits, aquest tipus de llocs. Jo, per exemple, tinc records de pistes doncs, emblemàtiques o històriques on hi he anat i on m'he sentit molt privilegiat, i aquest cap de setmana era un d'ells. S'ha cancel·lat, com et deia, o s'ha ajornat, doncs esperem que sigui un ajornament fins al final.
Uh-huh. Amb les ganes aquestes, no? De com bé deies, recollim això que comentaves, que a partir del gener esperem que aquesta competició europea comenci, perquè encara no havia arribat a començar aquesta competició europea d'aquesta temporada. Ferran López, entrenador del Noia Freixenet, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa. Que vagi molt bé el partit de demà davant de Mataró, i que esperem que les prohibicions que hi ha ara mateix al voltant del món de l'esport aquí a Catalunya només es quedin en aquests 15 dies que van anunciar ahir i que avui han entrat en vigor, i que a partir de 2021 comencem a veure-us a les pistes europees.
Molt bé, moltes gràcies, i jo espero exactament el mateix com a defensor i com a esportista, i a vegades el que volem és entendre certes mesures o entendre coses a la vida, no? És a dir, al final, quan ens acaben imposant coses sense entendre-les, ho fan els nens petits que es rebel·len, els grans ens contenim, però per dins també sentim la mateixa rebel·lió, no? Al final és una qüestió d'entendre les coses i de que es basin en fets doncs, que siguin comprovables. I l'esport, i aprofito, en aquest cas, jo crec que se sent molt incomprès, i esperem doncs, que els petits, i que la base, i que tots aquests, aquests menuts que fan esport no els afectin excés.
Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
I en qüestió de segons ens plantarem a 9:45 del matí, primera cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, i després saludem la nostra coach nutricional, l'Astrid Barquer, que avui ens parla de llavors.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia a les notícies del Penedès en Xarxa. Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. La casa dels avis de Sant Sadurní registra el primer positiu de la segona onada de Covid-19. Es tracta del primer cas en aquesta segona onada de coronavirus. La persona contagiada ha estat ingressada en un centre hospitalari. Aquests dies estan completant noves proves a la resta de residents i al personal treballador, una pràctica que s'ha anat fent regularment des de l'inici de la pandèmia i el primer episodi de casos positius. A l'espera de rebre els resultats de tots els residents, els tests entre els treballadors realitzats ahir van ser negatius. L'Ajuntament de Sant Sadurní manté una comunicació estreta amb la direcció del centre per tal de fer un acurat seguiment sobre la situació de la residència i l'evolució de la crisi sanitària. Atenent a la segona onada de la pandèmia i la necessitat de reduir l'activitat social, el consistori ha aprofitat per fer una crida a la ciutadania a actuar amb la màxima responsabilitat i civisme. Fan destrosses de nit en una escola de l'Arboç. L'escola Sant Julià de l'Arboç es va despertar ahir dijous amb diverses destrosses al seu interior. Així ho ha confirmat l'alcalde del municipi, Joan Sanz, al Tarragona Digital, afegint que es podria haver tractat d'un intent de robatori. Tot i així, els lladres no es van endur res, ja que quan van esbotzar la porta de la direcció per entrar dins, va sonar l'alarma amb el qual haurien fugit. La policia local va rebre l'avís passada la una de la matinada i quan van arribar al centre escolar ja no hi van trobar ningú. Els assaltants havien destrossat una finestra i una porta a l'interior. Ara s'estan investigant els fets que aparentment només han causat aquests danys materials. Creu Roja al Penedès ja compta amb una nova ambulància gràcies al Rotary Club de Vilafranca. La Creu Roja de l'Alt Penedès ja compta amb una nova ambulància de suport vital bàsic. L'han pogut adquirir gràcies als 27.100 euros que es van recaptar a la 14a Nit Solidària que es va celebrar el juny del 2019 i també durant el conjunt d'activitats i esdeveniments que van organitzar diverses associacions, empreses i entitats esportives del Penedès. Aquest dimecres al matí els ha fet entrega del vehicle a la mateixa seu de la Creu Roja a la comarca, ubicada al carrer Eugeni d'Ors de Vilafranca. L'ambulància, un cop hagi passat la inspecció sanitària corresponent, ja podrà entrar en funcionament i visitar diversos municipis de les comarques de l'Alt Penedès, el Garraf i l'Anoia per acostar els serveis de la Creu Roja a la ciutadania. I ha quedat suspesa la matinal de Viu al Parc programada al conjunt monumental d'Olèrdola. En resposta a les noves mesures aprovades ahir per aturar l'increment de casos de Covid-19 a Catalunya, s'ha pres la determinació de suspendre la matinal als parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix, prevista per aquest diumenge, dia 1 de novembre, al conjunt monumental d'Olèrdola. La matinal preveia oferir un taller familiar, sessions de contes i l'actuació del grup Coloraines Band. La suspensió també comporta que no es realitzi aquest diumenge la visita guiada programada al conjunt monumental. Des de la Gerència de Serveis d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona s'ha avançat que totes les parts implicades en aquesta festa major dels parcs, tant el Museu d'Arqueologia com l'Ajuntament d'Olèrdola i la pròpia Diputació, estan valorant un ajornament d'aquesta matinal i traslladar-la al mes de desembre en un darrer intent per realitzar-la enguany.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen 7 minuts de 2:15.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
La coach nutricional Astrid Barquer ens acompanya un divendres més en aquest petit espai sobre alimentació i hàbits saludables. Astrid, bon dia.
Bon dia.
L'alimentació és clau, ens ho repeteixes sempre els divendres, quan vens, també les nostres rutines, els nostres hàbits. I en moments com aquests, complicadots, encara més, oi?
Ara en parlàvem, oi? Que estem una mica depres tots plegats amb aquestes noves restriccions. Però sí que és veritat que ara és el moment, més que mai, d'enfortir-nos. D'enfortir-nos des de dins també, i els aliments són una bona manera de fer-ho. I avui us porto justament unes càpsules nutricionals que ens ofereix la natura, que són superaliments, vol dir que en un sol aliment hi ha molts nutrients i, per tant, que ens emporten infinitat de beneficis. Anem a parlar de les llavors, Sílvia.
Les llavors, fins fa poc menys tingudes, poc valorades, i ara, com deies tu, mica en mica estan pujant al podi d'aquests superaliments. Sembla mentida, tan petitetes com són.
Tan petites com són i tan potents com són, no? I, de fet, estructuralment, la naturalesa també les ha fet molt fortes, no? Perquè penseu que les llavors estan preparades per no ser digerides, per conservar l'espècie, no? Aleshores, quan un animal s'ho menja, els sucs gàstrics no arriben a trencar la llavor i passen per l'intestí i després les acabem defecant tal qual han sortit, no? Llavors, aquella llavor defecada pot tornar a germinar i, per tant, a conservar l'espècie, no? Per tant, són molt potents, són realment càpsules, i ara veurem com les haurem de menjar per realment poder-ne absorbir les propietats. La majoria de llavors ens brinden un munt de nutrients, sobretot vitamines i minerals, i alguns que no es troben fàcilment, per tant, les llavors en són una bona font. Ens ajuden també a baixar el colesterol, els greixos, aporten fibra que permet una bona digestió, una assimilació d'altres nutrients, permeten absorbir millor àcids grassos, serveixen com a antioxidants, bé, un sinfín, infinitat de nutrients. I són molt fàcils de consumir i hi ha moltes varietats disponibles, cada vegada més, com deia. Sí que és veritat que la nostra societat occidental s'havia perdut una mica això, les llavors. Però, en canvi, els orientals no, en segueixen consumint moltes. I també a les zones de Centroamèrica, Sud-amèrica, que són molt rurals, també li donen molt valor, perquè aquelles persones que treballen la terra saben el valor d'una llavor, no? Tot el fruit que et pot arribar a donar, d'una llavor molt petita, en pot sortir un arbre molt gran que et dona molts fruits, no? Llavors, només en aquestes activitats més desenvolupades li hem perdut una mica el valor a les llavors. Ara, amb tota aquesta tendència que hi ha a tornar a menjar saludablement, com tu molt bé deies, amb els superaliments, han tornat en el nostre dia a dia i en la nostra cuina també. I una curiositat, Sílvia, abans de començar amb les 5 llavors que us vull presentar avui, existeixen bancs de llavors. Hi ha bancs de llavors que es dediquen a guardar diferents espècies perquè no es perdin, i de fet s'han recuperat algunes espècies de blat, com l'espelta o el camut, gràcies a aquests bancs de llavors que s'han dedicat a conservar-les i a guardar-les perquè siguin llavors lliures per tothom, que després no se'n faci un monopoli, no?, i siguin aliments caríssims.
I van molt buscades aquestes llavors, aquells pagesos que de generació en generació han conservat una llavor d'espelta o d'un tomàquet d'aquells d'abans amb gust.
Correcte.
Van buscadíssims ara. Tant de bo puguem recuperar algunes d'aquestes espècies. Hi ha una qüestió clau que tu ja l'apuntaves, com que tenen aquesta closca que les protegeix, si ens les mengem tal qual, surten tal qual han entrat, les defequem, per tant, és clau com mengem aquestes llavors.
Sí, hi haurà algunes, avui us en presentaré diverses, val? Us en presentaré 5, però ja veureu que les que són més petites caldrà fer alguna cosa més que mastegar-les, perquè molt probablement, a més amb els ritmes de vida amb els que mengem, no? Si no les masteguem bé, sortiran igual que entren i, per tant, no absorbirem els nutrients. Si et sembla, anem a la primera.
Sí, has escollit 5, no? Com un top 5 de llavors.
Va, a veure, és que és molt difícil escollir-ne 5 perquè totes tenen propietats, d'acord? Però, bueno, n'he escollit 5 que em sembla que són fàcils d'afegir al nostre dia a dia.
Quina és la primera?
La primera és les llavors de carbassa. Començo per aquesta perquè és de temporada, no? Ara veiem carbasses de Halloween per tot arreu. És que la carbassa és un fruit de tardor i a dins tenim aquelles llavors que es veuen com de color blanc, però quan les obres, no? Són una pipa, de fet, quan les obres tenen un verd molt intens. Aquest verd molt intens és el que li dona aquesta capacitat antioxidant de la llavor de carbassa, té beta-carotens, té vitamina E, és una font de vitamina E bestial, i pels tocoferols que conté, doncs té aquest poder antioxidant que dèiem, no? L'antioxidant ens dona aquest poder d'antienvelliment, però ja no només a nivell de cutis i d'estètica, sinó també a nivell orgànic, no? de salut dels nostres òrgans interns. Són molt riques en zinc i en magnesi, són essencials per la transmissió nerviosa gràcies a la riquesa que tenen aquests dos minerals i perquè es fixi el calci en els ossos. Per tant, va molt bé per a nens, esportistes, gent gran. Val? També són una bona protecció per la diabetis, per al cor, pels cardiòpates, no? La gent que han patit malalties al cor, i també diuen que és una bona protecció del càncer, perquè té moltes propietats antiinflamatòries, i el càncer no deixa de ser una malaltia que ve per problemes inflamatoris. Aleshores, la llavor de carbassa ens ajuda. De fet, a la medicina xinesa l'aprecien molt perquè ens ajuda a eliminar l'excés de mucositat de l'aparell respiratori, no? I per això la tardor ens l'ofereix, per això la natura ens l'ofereix a la tardor, perquè comencen els canvis de temperatura, que és quan ens podem encostipar, podem tenir mucositats.
Que sàvia.
Sí, correcte, és que al final la natura és sàvia, no? Som nosaltres que hem d'aprendre a interpretar-la. Com les mengem, Sílvia? Doncs les podem afegir en amanides, les podem posar en pans, en cremes de verdures, no? Una crema de carbassa amb les seves pròpies llavors és formidable, que sí que les hem de pelar, òbviament, perquè si no la closca no faria. I en aquest cas, com que som prou grans, en principi nosaltres les anem mastegant i aleshores n'absorbim les propietats sense haver de fer cap tractament especial. No passa amb les que us presentaré ara, que són les llavors de chia, que també són molt conegudes, es van posar molt de moda.
Són minúscules, aquestes.
Són minúscules, correcte. Són originàries de Centroamèrica i són unes llavors que potser aquesta capacitat no la coneixeu tant, perquè jo sempre la presento com a llavor proteica, però també ens ajuden a millorar la capacitat mental. Val? Són molt bones neurotransmissores, que es diuen. Tenen greixos saludables, com totes les llavors. Ens ajuden a enfortir el nostre sistema immunològic, tan necessari ara en època de pandèmia, no? En els moments en els que vivim. També són molt antioxidants, aquest color fosc que tenen, no? Li dona aquesta capacitat antioxidant, i són molt riques en ferro i en calci, no? Per tant, persones que tenen cicles menstruals molt llargs o amb menstruacions molt abundants, doncs són una bona opció menjar llavors de chia en època menstrual, o les persones que senzillament, doncs perquè tenen alguna intolerància alimentària o han passat un mal moment, no? O un postoperatori, etc., i tenen nivells de ferro baixos, doncs aquesta llavor li pot ajudar. Quin problema té? Això que dèiem, que és massa petita i que moltes vegades, si no mastegem molt bé, no l'estarem absorbint, val? Perquè aquestes propietats que té de calci i de ferro, si realment no l'arribem a triturar, no les podrà absorbir el nostre intestí, no? Aleshores, què hem de fer? Una o dos. O les triturem i les mengem en pols, val? Que això es pot triturar en un molinet de cafè en un moment, nosaltres mateixos, i si en voleu conservar millor les propietats, un cop triturades, les guardeu en un potet o en una bossa dins del congelador, com que no hi ha aigua, no aglomera, i les pots utilitzar al moment sense necessitat de deixar descongelar. O bé, tenen una altra opció culinària, les llavors de chia, perquè són un mucílag. Això vol dir que quan tu les hidrates, crea com una espècie de...
Com una gelatina, no?
Sí, anava a dir una bava, però he pensat, no digues això, perquè llavors no és massa atractiu i s'ha de menjar. És una gelatina, correcte? De fet, es fa servir com a substitut de l'ou en algunes receptes veganes per aquesta textura que té. I quan tu les deixes en remull, s'hidrata i llavors en pots crear púdings. Per tant, són una opció de postre o d'esmorzar molt fàcil de fer. Un altre mucílag, també llavor molt petita, és la llavor de lli, que és la tercera llavor que avui us presento. Les llavors de lli tenen moltíssima fibra, són les líders en trànsit intestinal. Això què vol dir? Doncs que ens ajuden a cada vegada que en mengem, a que sobretot les persones que anem restretes, no? Doncs que ja no vagin tan restretes i, per tant, les heu d'afegir gairebé a diari, les persones que teniu problemes de restrenyiment, d'acord? Com ens ajuden aquestes llavors de lli? Doncs també ens redueixen els nivells de colesterol en sang, va molt bé per les persones que tenen problemes de colesterol. Són més originàries del Mediterrani, són més nostres. De llavor de lli s'han cultivat des d'aquí fins a l'allà, però són molt típiques d'aquí del Mediterrani, i també ens ajuda a nivell d'àcids grassos i tenen un efecte antiinflamatori. I una cosa que no se sap massa del lli és que ens ajuda amb la regulació hormonal, perquè conté lignans, que és un fitoquímic que té moltes propietats antioxidants, i això ens ajuda per a les persones que tenen problemes hormonals, no només les dones, també els homes, doncs es pot ajudar. Com que també és un mucílag, doncs també s'utilitza com a espessidor en algunes receptes, o senzillament doncs les afegiu amb aigua, liquats vegetals, i crea com un púding. Vale?
Hi ha dos tipus almenys que sols trobar d'allí.
Correcte.
El daurat.
Molt bé, Sílvia.
I el normal, entre cometes, oi?
M'havia descuidat d'apuntar-m'ho, això, i és molt, molt bon apunt. Sí, hi ha el normal, que és com més fosc, i després hi ha el que en diuen el lli daurat. Les propietats no varien massa. Sí que és veritat que el més fosc és una mica més antioxidant, val? No sé per què el daurat és com més preuat, potser perquè n'hi ha menys, però la veritat és que nutricionalment no tenen massa diferència, val? I el lli també el podeu trobar torrat. Jo no us recomano menjar aquestes llavors torrades, no. És millor que les remulleu i aleshores les activeu, i l'efecte a nivell de restrenyiment, que és el que normalment s'utilitzen, l'efecte és millor.
Anem per la quarta llavor.
La quarta llavor és el cànam. Mira, aquestes dues, tant el lli com el cànam, se'n fan teixits, també.
Cànam és el cànyamo.
El cànyamo, en castellà, no? Exacte. El cànam, de fet, la planta té una fulla molt similar a la marihuana i crea confusions a vegades, val? El cànam és una font molt important de proteïna. Jo soc superfan del cànam. Pots trobar llavors de cànam fins a un 43% de contingut proteic, que això és moltíssim. A part té fòsfor, potassi, magnesi i calci, o sigui, és un reestructurant corporal brutal, val? Tant a nivell ossi com a nivell muscular. Per això s'utilitza molt en receptes post-activitat física, en persones que no estan en postoperatori, que han tingut una fractura, no? Tot això és una llavor boníssima. La trobeu en dos formats, la trobeu pelades, perquè tenen com una closca molt petita però molt dura, i llavors l'has de comprar pelat, val? O bé el pots trobar en pols també, llavors també és fàcil d'afegir. Té molts àcids grassos com a bona llavor, i per tant també va bé per malalties cardiovasculars, i el podeu afegir doncs, als batuts, a les sopes, a les amanides, als aperitius, a les salses, val? Fins i tot se'n fa llet vegetal del cànam, el que passa és que és molt cara, perquè són llavors, no? Costa el procés de pelat, i per tant les podeu consumir senceres, que és una mica més econòmic.
I la cinquena llavor que ens presentes avui?
La cinquena i la última, que és com el toc dolç que li vull donar, que no és tan dolç, és un dulce amargo, que és el cacau. Val? El cacau és molt ric en magnesi, que és un dels minerals, curiosament, que la població té més mancances a nivell d'anàlisis. Val? I està en el cacau, també en altres llavors, no? Com les ametlles. Però el cacau és una font molt rica de magnesi, però compte perquè cal no abusar-ne, perquè conté teobromina, i això pot causar una mica d'addicció. Ens enganxa una mica el cacau.
Parlem de cacau pur.
Parlem de cacau
no
pur,
de
correcte.
Xocolata.
La xocolata es fa amb cacau pur, però porta molts afegits més. La xocolata porta molt sucre, porta greixos de manteca de cacau i aleshores té un altre gust, no? El gust dolç de la xocolata li devem a la quantitat tan gran de sucre que porta la recepta de fer xocolata. Però el cacau en si és una llavor que neix d'una planta que té unes flors que sembla una orquídia, que neixen del tronc d'aquest arbre, no? Del cacau, i a dins té com unes llavors molt grosses que d'aquí se'n treu o els nips de cacau, que en diem, o la pols de cacau, que els podem menjar en aquests dos formats. I és molt amarg, a vegades també el trobem desamargat una mica, val? Que és una bona opció també, és un processat que és bastant saludable, però que ens ajuda que sigui una mica més passable. I si no, el que pots fer és afegir-ne molt poquet, que li dona aquest to amarg. A la gent aquí agrada el gust amarg, no? Com els amants del cafè i tot això, doncs també els hi pot agradar.
On el poses?
A qualsevol lloc on tu vulguis.
Sí?
Sí, a qualsevol lloc. Se'n poden fer preparats estil pans, no? Pans magdalenes, etc. Però també es pot utilitzar per receptes del dia a dia, no? I de fet, quan vas a Centroamèrica, et fan molts plats amb cacau, que nosaltres l'associem més al postre, no? A l'esmorzar, i allà els utilitzen com a toc amarg per qualsevol altre, per fer com aquest contrast, no? Per qualsevol altre plat que no té per què ser aquesta imatge de dolç o d'esmorzar, perquè allà bueno, ja els inques, els maies, les teques el feien servir, el consideraven un benefici dels déus, no? I aleshores el pots fer servir a tot arreu. Hi ha llibres sencers de com utilitzar el cacau. La meva recomanació és això, o en nips, i el pots afegir doncs, en els teus cereals, o en pols, i aleshores és, bueno, en batuts, en qualsevol preparat.
Astrid, una oient ha trucat i ens pregunta si el lli el podem menjar sencer o és millor moldre'l?
És millor moldre'l o, com he comentat, remullar-lo també, com a mucílag, d'acord? Que crea aquesta gelatina també, o posar-lo dins del iogurt.
Clar, ella parlava del iogurt,
sí,
que li agrada posar-ne el iogurt.
És una molt bona opció, val? El que passa que és això, deixeu-lo que es remulli una estona, perquè el iogurt no acostumem a mastegar-lo i aleshores sí que no ens podrà fer l'efecte que necessitem. Sí, l'efecte de fibra sí que ens el farà, però totes les altres propietats nutricionals que té no les absorbirem. Si no, el deixeu una estona dins del iogurt, que faci aquesta gelatina una mica, aleshores el podem menjar.
Si incorporem les llavors a la nostra vida diària, potser també hauríem d'incorporar un molinet de llavors.
Sí, qualsevol triturador, qualsevol processador d'aquests et serveix, no cal que sigui un molinet de cafè. Val? I si ho fas, per exemple, amb màquines grans de triturar, estil Thermomix o sucedanis d'aquests d'altres marques similars a la Thermomix, l'únic problema que tenen és que has de fer molta quantitat, si no, no es trituren bé. I el que us dic, les llavors triturades les podeu guardar al congelador, no aglomeren i les podeu utilitzar sempre i guardar tant molt millor les propietats que estan al congelador.
com que són petites i el que fem és espolvorejar o incorporar aquest mucílag en alguns aliments per tal de treure'n suc, suposo que s'han d'incorporar diàriament i ser constants, no?
Sí, és d'aquelles coses que cal la perseverància, no? És a dir, poc i sovint, no? Poca quantitat, però sovint, tenir-los present en diferents àpats. I, bueno, és una mica com les bruixetes amb les seves espècies, no? Doncs tenir allà un petit assortiment a la teva cuina de diferents llavors i pensar en anar-les posant. El que passa que és el que et dic, no? A vegades el format en el que ens el venen perquè sigui estèticament bonic, no? Com passa amb el sèsam també, no? El lli, la chia, és que es vegi sencera, però a l'hora de menjar-ho no és recomanable. Llavors, processeu-les.
I congeleu, si cal.
I congeleu, exacte. Tinc una recepta, Sílvia, tenim temps o què?
Sí, i tant.
Doncs mira, us he portat una recepta que es pot fer amb llavors de temporada, que són les llavors de carbassa, amb llavors de carbassa crues, d'acord? Que és com un formatge vegà, que en dic jo, val? Té, quan el prens, té com un record al gust del parmesà, per això en dic formatge vegà. Mireu, necessitem una cullerada sopera de llavors de carbassa crues, d'aquestes que són més verdes, una cullerada sopera de llevadura de cervesa desamargada, que és el llevat nutricional, que en diem, d'acord? Una cullerada de postre rasa de cúrcuma, un polsim de pebre negre, perquè això ens ajuda a activar la cúrcuma, no? La curcumina i la peperina és una combinació que funciona millor perquè sigui antiinflamatòria la cúrcuma. Mitja culleradeta de postre de sal, i això el que has de fer és triturar-ho tot junt, es poses tots els ingredients en un molinet de cafè, vigiles de que quedin amb tots ben triturats i una pols ben solta, i un cop barrejats queden tots d'un color així com verdós, i ja es pot afegir sobre el plat que vulguis. És ideal per enfortir el gust de menjars que són molt ensupits, no? O com a substitutiu del formatge ratllat, com et deia, per la pasta, és boníssim, té un gust molt similar, i per les persones doncs, que tenen hipertensió, colesterol i han de vigilar amb el formatge, doncs aquest és un substitut ideal, a més, a full de superaliments, com les pipes de carbassa i la cúrcuma, que ens pot ajudar a estar més nutrits.
I el gust recorda realment el parmesà?
A mi sí que m'hi recorda.
Sí?
També m'he trobat amb gent, quan l'he fet amb alguns tallers, que em diu, home, Astrid!
Tampoc és això,
clar,
no?
Clar, vull dir, potser la connotació de donar aquest gust del parmesà els hi xoca massa, no? Però a mi sí que em recorda una mica el formatge ratllat.
Quant de temps es conserva si en fem
molt,
una quantitat important?
Molt, perquè això no té aigua i no es fa malbé. No és que és això. Com que ho estem triturant, cada vegada que tu obres un aliment, aquest contacte amb l'oxigen fa que s'oxidi i perd propietats nutricionals. Però en pots fer molta quantitat i també tenir-lo al congelador i el vas afegint a on vols.
Avui amb l'Astrid Barqué hem descobert com incorporar les llavors a la nostra alimentació, al dia a dia. Moltes gràcies, Astrid, i bona castanyada.
Igualment.
Thank you. stars would fall.
Amb Alan Parsons Project cantant el temps, arribarem a les 10, connexió, butlletí, notícies, una breu pausa i seguim amb el Penedès en xarxa parlant de panellets i de com maridar-los. Keeps flowing like a river.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva